Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 16 minuts, és dimarts, és 15 de desembre del 2009. L'any s'acaba, queden 15 dies, però pels Mossos d'Esquadra precisament és una de les temporades o un dels moments de l'any de més feina, la de les festes de Nadal, cavall, cap d'any, que cavalquen en cap d'any, Reis, en definitiva, aquests dies que ens venen al damunt. Ha començat a posar-se en marxa ja l'operació Grèvol, l'operació que defineix precisament tot aquest dispositiu de seguretat en el qual es vol prevenir sobretot els furts, els robatoris i donar protecció a les compres, al transport de mercaderies, les àrees de servei d'autopistes, en aquest cas, bé, en definitiva, tots aquells indrets que poden ser susceptibles de la presència de malfactors, de lladres, en definitiva, de persones que volen posar en perill la seguretat i la convivència. Òbviament, Sitges no és aliè a aquest pla Grèvol, en vàrem parlar l'any passat i en continuem parlant aquest any amb el sotsinspector en cap de la comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra, Sitges, en Jordi Robles. Jordi Robles, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Som jo, Jordi Robles. Jo em vaig plantejar no acabar l'any sense no dir bé la condició del sotsinspector en cap i em sembla que ho podrem aconseguir fins a final de la conversa.
Està perfecte.
Abans de començar, hi ha una reflexió d'aquelles que bé, per la pròpia condició de Jordi Robles, abans de ser sotinspector, allò que li ha passat a Berlusconi, pot passar, eh?
Sí, és evident que pot passar i ha passat.
D'acord, Jordi Robles sí. ha estat en el seu dia.
Durant 7 anys vaig ser escolta del president de la Generalitat.
Sí. D'acord, i això són coses d'aquelles que poden passar.
Sí, és com comentàvem abans, la finalitat de les cortes, evidentment, és protegir la personalitat. Però el que és dificilíssim és protegir la personalitat d'algú que no té intenció de fugir. O sigui, quan nosaltres estem allà, els escortes, la feina dels escortes, evidentment, és posar tots els impediments per qualsevol tipus d'agressió. Però davant d'una agressió d'un individu que no té cap intenció de fugir, que està barrejat entre la massa, i a més els polítics, sobretot els electes, tenen aquesta proximitat, és francament difícil evitar una agressió com aquesta.
D'acord.
Per sort no n'hi ha gaires, però...
O sigui que si una persona té una intenció... i li és igual les conseqüències de la seva intenció...
És molt dificultós aturar-ho. Es podria, i per això...
Tot es pot fer, suposo, no?
Hi ha cercles de seguretat i es podria haver detectat, però, evidentment, el fet de que la persona no tingui inconvenient en ser detinguda dificulta moltíssim la feina dels escortes.
És a dir, que una persona assumeixi, pel que sigui, en el seu estat emocional, o el que sigui, o a plena consciència... que li importen, li és igual les conseqüències de la seva acció i que, per tant, si ho volen agafar, que l'agafin, i si no, que no l'agafin.
En aquest cas, a més, hi havia més dificultat, ja que hi havia una proximitat evident amb el públic, amb la gent que estava allà amb aquell míting o amb aquell discurs, no recordo bé què era. Llavors, aquesta proximitat, evidentment, dificulta encara molt més la... reprimir o detectar qualsevol tipus d'agressió.
Per tant, estem d'acord en que no hi ha la seguretat absoluta?
No. És...
no. I qui no la busqui s'equivoca, no existeix,
No existeix.
No existeix.
O sigui, la delinqüència és inherent a la societat o a les comunitats, no? Allà on hi ha persones que es relacionen i persones que tenen coses en comú o persones que comparteixen un espai, sempre és una teoria més que estesa, hi ha un índex de delinqüència que existeix i per tant la delinqüència zero o la seguretat absoluta no existeix mai.
D'acord, en qualsevol cas sí que es poden posar mesures preventives i en bona part és el que vol fer l'operació Grèvol, com va voler fer l'any passat, amb bons resultats l'any passat, no?
Sí, l'any passat vam tenir molts bons resultats i aquest any esperem tenir-los amb, diguéssim, amb un similars, o sigui, similars. Esperem que la cosa vagi igual de bé l'any passat, si pot ser millor, encara millor, però, bueno, ja veurem, ja els explicaré quan acabi tota aquesta operació.
D'acord, perquè podem agafar el fil d'una qüestió que assenyalàvem també l'any passat, si hi havia una relació causa-efecte en una situació de crisi econòmica molt evident amb, determinats robatoris o furs o petits delictes, per dir-ho així. El 2009, l'experiència d'aquest 2009 assenyala que hi ha una certa relació causa-efecte entre la situació de crisi econòmica i l'augment de determinat tipus de delictes?
No ha estat, diguéssim, unes dades excessivament evidents, o sigui que es puguin, que diguéssim, bueno, hem entrat en una època de crisi que tot coneixem, i això ha fet disparar d'una manera alarmant els índexs delinqüencials, però sí que hi ha, diguéssim, un increment del petit delicte, i en aquest cas, diguéssim, una època de Nadal, on hi ha aquesta activitat comercial es multiplica per un nombre molt elevat, segurament pot ser un bon escenari per a aquelles persones que decideixen furtar o exercir petits delictes.
Delictes, sí. Primera qüestió. Sembla, no hi ha massa escrúpol ni a delinquir en determinada hora del dia, ni amb més o menys presència de gent. És cert això, els furts o els delictes no passen tant ja a hores de la foscor, en llocs de poca concurrència, sinó que ara més o menys, diguem-ne, en qualsevol moment del dia es pot produir un delicte?
Bé, el furt, i sobretot el que estem parlant, no, ara, que aquest que encaminat sobretot a l'activitat comercial i als petits establiments, doncs evidentment aprofiten un escenari, aquest escenari és l'horari d'obertura dels establiments, i sobretot aquelles hores, diguéssim, on hi ha més afluència de gent i on la presència de moltes persones et pot donar una mica d'anonimat a l'hora d'exercir o et pot facilitar fins i tot les coses.
No sé si és millor, en el fons, que si t'han de robar que et robin d'aquesta manera, que no que et robin en sol. Pregunto, si a vegades és allò de dir el mal moment, doncs mira, si el mal moment, és a dir, algú m'ha pres de la botiga alguna cosa quan hi havia 50 persones a dins, és molt diferent que jo em trobi sol a la caixa i em vingui algú i em digui, escolta'm, dona'm els diners.
Sí, suposo que sí. A més, perquè la tipologia d'aquests delictes són de poca entitat i, a més, sobretot si alguna vegada has de ser víctima d'algun delicte, sobretot el que és important és que no pateixis tu les conseqüències com una agressió o alguna amenaça. Si són furts, la majoria de vegades no hi ha interrelació entre el delinqüent i la persona que està, diguéssim, al càrrec del comerç o treballant.
D'acord. Primera qüestió. En un comerç, que és on se centra en la majoria de casos l'operació Grèvol, comerços i sobretot persones també amb bosses, pertinences personals, que després ja comentarem. En un comerç, si algú constata que li estan furtant alguna cosa, és bo encarar-se amb la persona que està furtant o no?
Els consells sempre van encaminats a que no t'hauries d'encarar amb ningú. No t'hauries d'encarar ningú per això mateix, perquè possiblement en la majoria dels casos la conseqüència sigui que te retornin els objectes sostrets i no passi res. Però hi ha un petit percentatge on aquesta actitud d'encarar-se pot provocar un mal major. Llavors, per tant, nosaltres les recomanacions de la policia és que no hi hagi mai aquest encarament. Sí que és cert que, evidentment, una persona que té el seu negoci o que té la seva, és molt difícil que se'l demanar-li que es quedi impassible o que es quedi de mans creuades davant d'una actitud d'aquestes, però la recomanació, evidentment, ha de ser que avisi la policia i que intenti prendre les màximes dades o que abans que es produeixi el fet adopti les màximes mesures de seguretat o posis màxims impediments.
D'acord, posarem allò un exemple pràctic de gran disculpes a Jordi Robles i que matisi tot el que faci falta. Imaginem-nos que m'estan robant a la meva botiga. Esclar, jo quan truco, on truco, si truco i parlo i m'escolten i em veuen, m'amago, i si som dos o tres a la botiga i diguem, home, amb una persona sola podem tots tres. Què fem?
Bé, és bo fer aquesta reflexió.
Ho dic per això, perquè a l'hora de trucar dic que potser truco, jo estic mort de por i aleshores si m'escolten i veuen que truco a la policia i no sé què, clar, m'espero que marxi, però quan marxi, aleshores si truco a la policia no l'agafaran perquè ja vés a saber on és.
És cert. És un dilema que segurament se li planteja a molta gent que és víctima d'aquest tipus de fets, no? Bé, s'ha de posar a la balança. Cada u reaccionem d'una manera diferent. Hi ha gent que és més agosarada, hi ha gent que ho és menys. Hi ha gent que, fins i tot hi ha comerços, o no tant el comerç petit, sinó que ja tenen previst que hi hagi dintre del seu
un tant per cent de pèrdues d'allò, no?
La seva comptabilitat, organigrama comptable, que hi hagi un tant per cent de pèrdues per furt i que fins i tot les assumeixen, no? Moltes vegades grans cadenes de comerços o bé, prefereixen acceptar que hi haurà unes pèrdues derivades dels furs a no invertir en mesures de seguretat, que nosaltres, clar, evidentment, sempre aconsellem que s'inverteixin en mesures de seguretat.
D'acord. Potser és una obvietat o innecessària la pregunta. En una botiga és millor que hi hagi dues persones que no una de sola?
Sempre.
Sempre.
Sempre. Sempre, per el que deia vostè abans.
Dic, perquè vivim en aquest petit comerç, amb moltes vegades amb una dependenta sola.
Sí, sí, sí. És evident, és evident que les persones han de veure també que dos persones són dos ous.
Això mateix, que hi ha una despesa.
Hi ha una despesa. Però, bé, l'important és que la gent adecui, diguéssim, el personal a les xifres de vendes o al moviment que pugui tenir la seva botiga. Segurament, fora d'aquesta època, hi ha comerços que amb una persona és suficient i segurament no li passarà res durant tot l'any, però és evident que quan hi ha l'increment de clients fora bo tenir una altra persona a la botiga. Per el que deia vostè abans, perquè segurament una persona pot interceptar, l'altra pot trucar, una pot avisar, una pot estar més pendenta de la gent que està... Bé, una persona sola amb els establiments a vegades és un inconvenient, o sigui, pensem que potser si hem d'anar a buscar alguna cosa al magatzem ja deixem la botiga buida.
D'acord.
I això és susceptible de deixar un escenari...
D'acord. Ho dic per si d'alguna manera, per la persona que vol furtar, això també, diguem-ne, és un element per descartar possibles llocs. És a dir, si veus que una botiga hi ha dues dependentes... Doncs, no sé, pregunto.
No, és una apreciació de... molt correcta, és una apreciació correctíssima, no? Perquè qualsevol mesura de seguretat, qualsevol impediment, el que pot fer és que una persona que tingui intenció de delinquir opti per anar-se a un altre lloc. I a vegades el fet de que hi hagi dues persones ja és suficient motiu com perquè el delinqüent no decideixi entrar allí, sinó anar cap a un altre lloc.
D'acord. Encara que ens pugui semblar un petit detall, però moltes vegades pot eliminar el risc de...
Això té el mateix efecte que els elements, diguéssim, passius de seguretat, com puguin ser unes càmeres, com puguin ser... els paranys aquests que tenen les peces de roba
aquestes...
sí, o el fet que la botiga mateixa anunci que té un sistema de videovigilància, doncs totes aquestes coses el que fan és posar traves i posar impediments, i és molt possible que la persona es decanti per anar a un altre lloc.
Perquè l'operació Grèvol es dedica més al petit comerç que, per dir-ho així, a les grans superfícies, que segurament moltes d'elles ja tenen una política de més o menys vigilància en aquestes qüestions.
L'operació Grèvol va encaminada allà on hi ha un increment en aquestes festes de l'activitat comercial, tant és a les zones, diguéssim, de petits comerços, com poden ser aquests carrers cèntrics on aglutinen la majoria de petits comerços, com també a les grans superfícies, al voltant de grans superfícies, com siguin polígons d'aquests on hi ha molta oferta de comerços grans, no? I també cap a l'activitat empresarial, o sigui, som conscients de que, per exemple, aquí a Sitges només tenim un polígon industrial, però és molt factible, i a més és així, que durant aquesta època de l'any les empreses tinguin un estoc més elevat de mercaderies. Per tant, també són un objectiu més, diguéssim, es converteixen en un objectiu també de delinqüent. Per tant, durant el dia el que fem és, a part de difondre tot aquest tipus de consells que estic fent jo ara, o que hem fet amb Tríptics, és augmentar la nostra presència al voltant de tota l'activitat comercial, i per la nit, sobretot, vigilar les zones empresarials o les zones on puguin haver més acumulació d'estoc.
Un comerç petit que ha de vetllar.
Un comerç petit?
Per la caixa.
Per la caixa.
Per començar?
Sí, sí. No, la caixa, és evident, no, la caixa i la mercaderia.
D'acord, és que ens ho deia fa un moment que en els darrers anys molt sovint hi ha una certa, o hi ha molta prevenció sobre el fet que en un establiment hi hagi com menys diners, millor.
És molt important.
Molt important.
Molt important que cada cop tinguem menys diners a la caixa. Més diners a la caixa, i és molt important que els comerciants adoptin un sistema pel qual la caixa no vagi acumulant diners. No sé si és a través de petits ingressos o a través d'algun familiar que se'ls endugui, però és molt rellevant que no hi hagi molts diners a la caixa. Molt rellevant. I, per altra banda, el que dèiem abans, no? Hi ha petites coses que no suposen una gran despesa, són organitzatives, com és no facilitar l'entrada i sortida de persones, o que hi hagi una única entrada i sortida de persones, que es permeti més controlar les persones que entren i surten, i, bueno, petits detalls, o posar els productes, diguéssim, més cars o de més valors, més a prop nostre. Són detalls que suposo que no suposa una inversió forta, i que segurament ens poden, en cas de ser víctimes, o sigui, si són víctimes d'un robatori, que aquest sigui de menys entitat.
D'acord, perquè els furts en la majoria de casos se'n van cap a les coses petites?
les coses que jo pugui amagar o que el delinqüent pugui amagar dintre del seu cos. I
això continua sent habitual, eh?
Vull dir, continua sent habitual.
Continua sent habitual, sí. Que el fur sigui per coses petites, és a dir, ningú furtarà un televisor perquè no sabrà on ficar-se'l, així directament a la botiga, no. En horari comercial.
És molt difícil.
Però, en canvi, un reproductor de MP3, qualsevol aparell d'aquests de tamany reduït, sí que serà motiu de fur.
Sí, sí, sí.
D'acord. Per tant, aleshores, és qüestió de, d'alguna manera, de fer una certa estratègia,
de muntar
vitrines, separadors, qüestions d'aquest tipus.
És muntar la teva estratègia per tal d'evitar, precisament, donar facilitats.
D'acord. Segurament, d'entre tots els comerços, qui té ja molt això al cap de fa temps són les joieries, no?
Sí, clar, les joieries, a més, les joieries tenen una regulació especial, han de tenir un sistema de seguretat que no s'exigeixen altres tipus de comerç.
D'acord,
no?
O sigui, per normativa, a l'àmbit de la joieria ja funcionen...
Exacte, ha de tenir unes mesures de seguretat. A més, estem parlant d'objectes de molt de valor. Molt de valor.
D'acord, però per la resta del comerç, cadascú, diguem-ne, que més o menys...
Les mesures que hi cregui més adients. Per tant, nosaltres el que sí que recomanem és que les tinguin, no? Que tinguin una petita infraestructura. Clar, l'ideal seria el millor que nosaltres demanéssim a que cada botiga contactés amb empreses de seguretat, amb experts, que els hi fessin un pla de seguretat o que recomanéssim les mesures més adients. Però som conscients de que no tothom es pot permetre, diguéssim, un estudi de seguretat i, diguéssim, blindar la seva botiga.
En general, qui furta va en solitari, en parella amb algú, de tres en tres, un vigila el botiguer, un altre fa alguna altra cosa, o no, o en general...
No existeix un patró comú, eh? Existeixen, el que parlem nosaltres, diverses tipologies delictives o diversos mètodes de robar. N'hi ha col·lectius que actuen en grup, i alguns tenen una estratègia de distracció, i els altres són els que furten, hi ha persones que van en solitari, n'hi ha persones ben vestides que no ho diries mai, hi ha diversos tipus de maneres d'actuar.
Ho preguntava per si es pot, no sé si dir, si reconèixer o intuir a primer cop d'ull les intencions d'algú.
És molt difícil, i si estigmatitzem ens equivocarem.
D'acord.
És molt difícil i et portaria sorpreses molt grans, no? De les persones que aparentment menys intenció tenen de robar, i segurament o al final acaben sent les que roben. No estigmatitzem, desconfiem de certes actituds més que de certes persones.
Entesos, jo preguntava perquè els botiguers que són psicòlegs per excel·lència, sí. Perquè saben, veuen persones diferents que cada dia, si d'alguna manera hi ha determinades tipologies de delicte que són les que més pateixen. O sigui, els botiguers es queixen en general de...
Els botiguers es queixen de que són víctimes de robatori... I es queixen de que moltes vegades el que més reclamen són la presència policial al carrer, que és el que augmenta la sensació de seguretat i el que segurament ja dissuadirà les persones d'actuar.
Ho pregunto, si de robatori que han pogut veure o de, sincerament, algú que els ha fumut alguna cosa i no se n'ha adonat gens ni mica. O en alguns casos és, ho vaig veure i no vaig poder fer res.
Sí, la majoria de vegades les queixes més importants que rebem és quan ho han vist i per una cosa o per l'altra no hi hem arribat a temps o no hem estat a temps de recuperar.
O sigui, aquella impotència de dir, m'ho han fumut i jo ara no sé què fer.
El que havia de fer, no m'he enfrontat, he avisat a la policia i la policia, per el que sigui, no s'ha enxampat. És evidentment, suposo que genera un sentiment de frustració més important i és el que més genera queixes.
Sí. D'acord. Això, esclar, es pot evitar relativament. Major presència policial, diguem-ne, desvia l'atenció dels furtadors cap a algun altre lloc, molt probablement, no?
Probablement no. És diguéssim, una de les
estratègies... De les armes psicològiques,
sí, no? Sí, de les estratègies, i per la qual sabem que és efectiva aquesta presència policial i, per tant, l'hem posat en marxa ja.
D'acord. En qualsevol cas, els comerços han de tenir especial cura en què? Evitar acumulacions de gent, per exemple?
Evitar acumulacions de gent, no, el que parlàvem abans, no mantenir diners a la caixa, estar molt pendents, és molt difícil estar molt pendents.
Quan I més aquestes festes, no?
Aquestes festes, però de no tenir... Una cosa que nosaltres reclamem és que no tinguin angúnia de dir, a veure si estic trucant per res. O sigui, si nosaltres veiem algú que té alguna actitud vigilant o alguna persona que ens sembla però no estem segurs, o pues truquem.
Sí?
Truquem, sí.
M'ha semblat, o crec semblat, que, sí. O potser...
Passa moltes vegades que després se'n arrepenteixen, se'n penedeixen de no haver trucat. Sí, perquè ja aquesta persona ja l'havia vist per aquí aquest dematí i ja havia estat mirant l'aparador i després m'ha entrat i m'ha robat, no? Bé, doncs truquem.
Sembla una situació molt... diguem-ne, molt tipificada, aquesta, eh? Que moltes vegades ho ha dit, no, aquesta persona que m'ho ha fumat, jo ja l'havia vist, feia dies que rondava o no sé què.
Per tant, el que parlàvem, no? Sí. En aquest cas adquireix el doble d'importància, perquè segurament ja tindrem algú molt a prop. O sigui, ja hi haurà presència policial a prop, per tant, la resposta serà molt efectiva. I si hem de comprovar, comprovarem, no passa res. No passa res. Es poden fer aquest tipus de comprovacions. Per tant, en aquest cas, nosaltres sí que reclamem, ho reclamem sempre, però en aquest cas més, perquè segurament ja hi tenim algú per la zona. Potser no està al mateix carrer que t'està passant a tu, però està al carrer de sota o està dos carrers més avall.
Perquè el lladre dona moltes voltes.
Mira, aquest tipus de
perquè poden dir, mira, la botiga d'allà baix, no sé què, és el tanto, perquè en aquest carrer, l'altre dia, no sé què...
Bueno, aquest tipus d'il·lícits penals aprofiten molt l'oportunitat. O sigui, són gent que no va, diguéssim...
Amb una estratègia molt...
Amb una estratègia o amb un objectiu fixe, sinó és qüestió d'oportunitat. Llavors, allà on detecten l'oportunitat és allà on actuen.
D'acord. Quantes vegades es truca i diu, no, si al final no li passarà res?
Bé, són les regles del joc.
Són les regles del joc, eh? Sí, no li passarà res fins a... Quina quantitat d'euros era?
400. Però per sota de 400 també li passa. El que passa que la gent té tendència a pensar que si no te l'emportes emmanillant no li passa res.
També hem estat dolents, eh? Però...
Sí, però també, o sigui, s'instrueixen molts judicis ràpids per falta de furs i acaben amb multa. El que no acaba és, diguéssim, una detenció policial, però sí que acabarà amb una multa i amb un judici.
D'acord.
Sí que els hi passa, diguéssim, però no la part més restrictiva, que és la privació de llibertat, encara que sigui durant uns dies. No?
I això és un procés molt complicat. Dir-li a un botiguer, escolta, que haurà judici, un judici, el botiguer diu, no, jo no vull anar a judici, vull que això s'arregli.
És un procés, diguéssim, complicat.
D'acord.
És un procés complicat.
Amb franquesa, perquè, eh? No, si és complicat, és complicat.
Acostumo a parlar-li amb tota franquesa, no?
Sí. Si t'han robat 400 euros o t'han robat 300, si vols participar de tot el que suposa això, si creus que és massa, doncs no val la pena.
Mireu, o sigui, a vegades ens agafem alguna persona o ens criden i alguna persona que ha furtat i per 40 euros. 40 euros, a més a més es recupera, diguéssim, allò furtat. Per tant, la pèrdua ja ha estat zero.
D'acord.
És probable que el botiguer interpreti que la pèrdua li vindrà ara, perquè haurà de perdre uns dies de feina, hi haurà d'anar a judici, hi haurà de passar unes hores, aquell judici potser no en un dia sols no n'hi haurà prou, o no es presentarà algú. És evident, això existeix, això és una realitat i això és una cosa que passa, no? Moltes vegades, diguéssim, hi ha el botiguer fins i tot diu no té intenció de presentar denúncia per tot aquest procés que ara li explicava. Però també n'hi ha centres comercials que han descartat aquesta manera d'actuar, de no posar denúncia, perquè si no poses denúncia sembla ser que estiguis donant a conèixer una cosa que no passarà res. O sigui, puc actuar
és a dir,
amb impunitat...
acceptis, diguem-ne, la impunitat del delinqüent o del furtador.
Sí, sóc habitual d'aquest centre comercial i veig que m'ha passat un parell de vegades, m'han enganxat, m'han enxampat, han avisat la policia i l'únic que he hagut de fer ha sigut retornar la mercaderia o fins i tot pagar-la, doncs ja està bé, mira, ja ho provaré una altra vegada, no? Perquè... Llavors això no és recomanable perquè estàs creant un hàbit, estàs creant una manera d'actuar.
D'acord, tot i que encara, com comentàveu, hi ha molts centres comercials que ja donen per entès tot un seguit de pèrdues que tindran al llarg de l'any per furs.
Aquests centres comercials grans, precisament per la quantitat de personal que tenen, no per la infraestructura que tenen, són aquells que més denuncien, perquè ja tenen unes persones dedicades a això. O sigui, ja es poden permetre tenir una persona que actua com a representant legal i que serà la que anirà a judici i ja segurament està en nòmina per això.
I al botiguer, a l'autònom, només li falta ficar-se en tot això. Per tant, el consell seria, com comentàvem al principi, com menys diners hi hagi a la caixa, millor.
Molt millor, molt millor.
Perquè així, mira, si tenen fum encén, doncs alabat sigui Déu.
I, sobretot, evitar rutines, per exemple, sí. No? Evitar rutines, diguéssim, com sempre faig el mateix, al cap del dia, tanco, replego tots els diners que tinc i marxo cap a casa.
Faig caixa, no sé què.
Faig caixa i tal, ho faig molt evident, davant de tothom, conto bitllets i tal, i no ho fem, això, no ho fem.
Encara que sembla una bestiesa dir-ho. Hi ha gent que compta així d'una forma molt...
Si passeja pel carrer ho podrà veure, fins i tot ho paguen, fan al carrer o que estan pagant algun proveïdor al carrer i estan ensenyant, diguéssim, alegrement els bitllets.
No, pensàvem perquè encara que a algú li sembli molt natural, el fet de fer-ho és una operació de risc, per dir-ho així. Des del punt de vista dels ciutadans, prevencions, de cara a les festes. Què portar al damunt, què no portar, què amagar, què no amagar?
Bé, les prevencions és... nosaltres hem d'anar amb normalitat, fer les nostres coses, però, bueno, evidentment, el que parlàvem, hi ha molta més gent al carrer, hi ha aglomeracions, i les aglomeracions són un escenari propici, diguéssim, sobretot per aquells, per furtar, per el típic carterista, per si ens descuidem, portem el bolso obert. Llavors hem de tenir cura, diguéssim, sobretot amb les nostres pertinències més valuoses, no? Per tant, si hi ha més gent al carrer, si hi ha més moviment de gent, si estem, per exemple, perquè el Pla Grèvol, a part de tot això, també intenta donar suport i seguretat a la gent amb aquells actes festius propis de l'època nadalenca. Són actes que a vegades porten molta gent a sobre, molta gent i molt moviment de gent. Llavors aquí també hi estarem i també ajudarem. I aquí és on ha de tenir més cura de les seves pertinences, quan hi ha més gent, sobretot.
O sigui que, cavalcada de Reis...
Sí, sí,
per exemple,
sí.
Encara que pugui ser un moment allò tan bonic, tan, sí, sí, sí. I és un moment bonic i emocionant, però sí, allò, compte, sí, sí. Perquè algú potser,
sí, perquè
més enllà avui... de l'emoció, té altres intencions.
Vostè avui passarà per carrer Parellades i segurament no tindrà algú enganxat al clatell a sobre de vostè. I si vostè està mirant la cavalgada de Reis i està, mm-hmm. A més, com ho estaria jo, embobat perquè passa el seu fill o alguna cosa... Pues segurament podem tenir una persona enganxada darrere, una persona al costat, o estem enmig d'una aglomeració. Perquè...
Mm-hmm. Una pregunta molt òbvia. A la cartera qui hem de portar?
Bueno, a la cartera hi podem portar tot.
Tota l'escala social.
Tot, ho podem portar tot. Evidentment hem de portar la nostra documentació. Evidentment ja pràcticament tothom porta targetes de crèdit. Les targetes de crèdit, una de les avantatges que tenen és que cada vegada permet portar menys diners en efectiu, però bueno, és una opció personal, algú que paga targetes de crèdit o efectiu, però el que tenim que fer és tenir cura de la nostra cartera. Per tant, és, per exemple, en aglomeracions convé molt més portar-la amb una butxaca de davant aquelles, o que amb una butxaca del darrere. Les de, butxaques del darrere són més propícies pels delinqüents. Una butxaca davant ja presenta com unes més dificultats.
No anar molt carregat de targetes de crèdit? Aquelles carteres que s'obren i que...
Sí. Les targetes de crèdit que a vegades tenen més mesures de seguretat i, per tant...
No és tan fàcil
utilitzar una targeta de crèdit. Evidentment, el que no hem de fer és portar el PIN a la mateixa cartera. Bueno, està clar.
Passa això,
està
clar. Ja m'ho he pensat.
Tant de bo sempre estigués tan clar, no?
Però, bueno, hi ha gent que porta el PIN de les targetes dins la cartera.
Hi ha gent que porta el PIN de les targetes. Si no portem el PIN, aquella targeta no s'utilitzarà per treure diners. Per altra banda, el que fem també és demanar dintre de tot això als botiguers que vagin amb molta cura amb aquests cobraments en targeta. Sobretot que demanin els DNIs, que vegin que la persona, que la identitat de la persona que està...
És la que correspon.
Per tant, si tots aquests passos es compleixen, llavors la sostracció d'una targeta de crèdit no tindria més rellevància, no? Perquè es donaria de baixa i no passaria res. El que passa que aquesta targeta, si després algun comerciant no té prou cura amb la persona que li està oferint, doncs sí que es pot produir una despesa.
D'acord. És a dir, el camí d'una targeta pot ser molt ampli.
Pot ser molt ampli.
I, per tant, si una targeta se'n va a un caixer automàtic, no hi haurà res a fer. Si una targeta se'n va a una botiga on no es mira la documentació d'aquí a la porta, doncs aleshores sí que aquella persona haurà pogut comprar amb la targeta d'algú altre.
Exacte.
Sí, sí. Per tant, compte també, però en principi, si ens fumen una targeta de crèdit, no ha de passar gran cosa.
No ha de passar gran cosa. No ha de passar gran cosa i, a més, quan s'han robat una targeta de crèdit, en la majoria dels casos, la denúncia a la policia farà que tots aquells càrrecs que s'han fet, diguéssim, a posteriori, doncs siguin reembolsats.
D'acord. Persones grans, acostumades, diguem-ne, molt poc acostumades al comerç electrònic i molt acostumades al diner en efectiu. Què?
Bé, les persones grans, per desgràcia, a vegades també són objectiu, les lladres, no? Nosaltres, per exemple, cada 25, 26, 27 de mes fem una presència al voltant de caixes i bancs perquè és quan les persones grans en massa, i és aquell, com aquell ritual dels pensionistes, no? En massa van extreure aquella pensió.
És així.
I segurament la part més ruïn de la delinqüència que existeix els ha adoptat com a objectiu. Val? I també hem de fer una prevenció. No podem estar aliens a la realitat.
Sí, sí. És un objectiu, esclar, fàcil, no?
Un objectiu fàcil,
vulnerable,
un mínim de 400. Sí, tant de bo fos més, no? Però estem parlant d'un mínim de 400, 500 euros que extreuen cada 25, 26, 27 de mes. i per tant també al voltant de les entitats bancàries, sobretot aquelles que tenen més tradició de pagament de pensionistes, es fa un dispositiu.
Preguntem una bestiesa, seria bo que algú acompanyés el pensionista?
Tant sí, seria molt bo, clar.
Familiar, amic, no sé, que no anessin en solitari, per dir-ho així.
Ja, però és que els pensionistes, si alguna cosa tenen, són, és temps, no? Llavors, ells, és una, són aquelles coses que no es poden acabar de pautar, no?
De pautar.
O sigui, per tant, les coses aquestes existeixen i...
Ho dic perquè si és un disgust per una persona, diguem-ne jove, per una persona gran, està clar que és un disgust enorme, que li puguin prendre els diners o que pugui ser fruit d'un robatori, no?
Nosaltres, dintre del cos de Mossos d'Esquadra, per aquest tipus de... precisament pel que està dient vostè ara mateix, aquelles persones majors de 65 anys que són víctimes d'algun delicte,
sí,
se'ls fa un seguiment, no després, perquè se'ls fa unes retrucades per veure quin és el seu estat o què és el que li ha passat. Perquè moltes vegades el que amb una persona com vostè i jo, o com molts que s'estan escoltant, no significaria un drama o una... amb una persona gran els hi pot resultar una cosa que es marqui. No?
Voleu dir que hi ha un impacte psicològic?
Bé, hi ha...
Més enllà de l'econòmic,
sí,
hi ha allò, aquell fet d'haver violentat...
Clar, també hi hem trobat, que ens diuen, i vostè per què em truca, no? Si jo soc un tio, una dona molt capaç, i escolti, miri,
però en general...
En general, doncs, hi ha una preocupació per l'impacte que pugui tenir aquest fet delictiu en una persona.
En general, l'únic que es busca són diners?
Sí, diners, sí.
Diners.
Sí, diners. I si no, allò que es busca acabarà traduint-se en diners. Per tant, és més fàcil d'obtenir diners.
Però dir per si, en general, ara el fet delictiu busca exclusivament...
No es busca exclusivament diners, perquè hi ha moltes coses que precisament poden ser sostretes dels comerços que segurament ja tenen un mercat negre i tenen una distribució en aquestes èpoques. I en aquesta època també tot això que sostreu també té més capacitat per ser distribuïda de forma il·lícita. No?
En qualsevol cas, el lladre no vol complicacions.
Vol les menys possibles, les menys possibles. Jo suposo que algú que opta per ser lladre ja sap que en un moment d'un altre tindrà alguna complicació. Però tant de bo, suposo que he de pensar que tant de bo que en tingui les menys possibles.
D'acord, però com dèieu, com a les cases, com anem posant dificultats, encara que puguin ser petites...
Sí, l'altre dia vam fer junta de seguretat i hi ha hagut una dada que ha sigut molt òbvia, no? Els robatoris a domicilis en organitzacions han baixat molt. Han baixat molt. Si li has de ser sincer, si les càmeres ens han ajudat a atrapar algú, doncs no.
Han ajudat a prevenir?
Han ajudat a prevenir. Les càmeres, hi ha un pla de prevenció que es va fer en coordinació amb la policia local, no? Però a l'efecte dissuasori d'algunes mesures de seguretat, doncs és el que parlàvem abans, si aquí hi ha alguna cosa que em complica més la vida, però me'n vaig a un altre lloc. Me'n vaig a un altre lloc i ja està. No, és molt simple, jo suposo que a vegades les coses són més complicades,
sí, sí,
no?
Sí.
Però en la majoria, o en un tant per cent molt elevat dels casos, l'equació aquesta és molt simple, no? Si aquí tinc dos traves, doncs me'n vaig a on tingui una, no en tingui cap.
D'acord. Quin poder té la vigilància, eh?
Sí, sí, sí. El que passa que és un poder que s'ha d'exercir amb molta cura.
Que té un parany al darrere, però quin poder té, diguem-ne, en aquest cas s'ha demostrat, o com a mínim eficaç,
s'ha demostrat
una relació causa-efecte amb la presència de càmeres i amb la disminució de delictes en un.
El que passa que, bueno, ja hem parlat alguna vegada, tot té la seva repercussió i la balança a vegades pesa més d'una banda que de l'altra.
Està clar. 10:48 minuts per acabar. Aquest ha estat un bon any, en general?
Sí, jo crec que sí. Aquesta pregunta seva es contestarà amb el que parlàvem abans.
Sí.
Delinqüència zero no existeix. Per tant, és evident que aquí Sitges passen coses i seguiran passant coses. Tant de bo siguin les menys possibles i jo crec que entre les dues coses policials que actuem a la ciutat tenim un nivell de seguretat més que acceptable. És la impressió que tinc després de 18 anys de carrera professional, no? Més que acceptable.
Hi ha una forma de definir el més que acceptable?
Bé, el més que acceptable és diguéssim, és a través no tant de les xifres, que ja li dic, no es poden comparar dos municipis, perquè no hi ha dos municipis iguals, un té més turisme, un té més platja, un altre té una via del tren, una estació de tren al propi municipi, un té una activitat diferent a l'altra, però la impressió, no? La sensació que obtens de la gent... O el clima que es percep de la gent. No? I en aquest sentit, les interlocucions que hem tingut demostren que existeix un bon clima de seguretat. A part de que, evidentment, no passen gran coses, o aquelles que han passat s'han sabut tractar d'una manera eficient.
Posats a millorar, a la gent què li agradaria que passés, que hi hagués més policia, que quan truques vingués més ràpidament, que li ha dit?
És una de les reclamacions més importants, que quan truca la resposta sigui més efectiva, però tot té els seus condicionants, sí. O sigui, els territoris són amplis, les plantilles són les que són, i després és evident que molta gent voldria veure policia, després també segurament rebríem queixes de gent que veu massa policia, no? Però suposo que la queixa és les queixes o les peticions, si diguéssim, més rapidesa i més policia.
D'acord, perquè hi ha més o menys un barem o un criteri, en el cas d'una actuació es considera que s'ha pogut respondre d'una forma més o menys eficaç si han passat 10 minuts, 20, mitja hora, els cossos de seguretat tenen més o menys un barem d'això?
Sí, nosaltres tenim unes estadístiques que diuen que bueno, un 94 o 97% dels incidents greus s'han de resoldre en un temps mínim. Nosaltres aquí el tenim, aquest temps mínim, i el complim. El que passa que moltes vegades, ja li dic, depèn de si estem en una altra actuació, pensi que nosaltres també actuem a les botigues de Sitges, també actuem a Olivella, i potser totes aquestes coses, aquests factors incideixen. Moltes vegades la llei de Murphy és una cosa que se'ns dona molt, no? Igual passem 10 vegades per un carrer i no passa res, i en el moment que es criden d'Olivella, estem a Olivella i passa una cosa a Sitges, no? Però jo, la resposta, jo li dic que jo crec que és bona, i la policia local també té una resposta molt bona i una presència molt efectiva, em fa efecte.
És fàcil robar?
No, no és fàcil robar.
Encara que algú s'ho pugui pensar,
Algú es pot pensar que és fàcil robar i segurament socialment hi ha aquell discurs de que és fàcil i a més té poques conseqüències, no? Però no és fàcil robar, no és fàcil robar. És fàcil, no sé, imagino passar per una parada d'un mercat i endur-se una poma. Això és fàcil. No és tan fàcil entrar a una botiga i decidir entrar a robar i emportar-se i sortir i estar sotmès a que et puguin enxampar. No deu ser fàcil.
Però ho pregunto en el sentit, que no pugui semblar que en fi, hi ha una certa... Que això pot ser una pràctica, més o menys, que...
Bé, és que aquí hauríem de diferenciar també les tipologies. N'hi ha gent que s'hi dedica, n'hi ha gent que fa del robatori el seu modus vivendi, per tant, aquesta persona sí que adquireix una certa, diguéssim, professionalitat, no? Però per una persona que no ho faci habitualment no deu ser gens fàcil robar.
A les portes de la setmana de Nadal, l'operació Grèvol ja és en marxa fins al dia de Reis, fins passat Reis.
Fins a passar de les rebaixes.
Per rebaixes es roba tant o no?
Per rebaixes, l'escenari és pràcticament el mateix. Sí. Molta gent i molta gent als comerços, i per tant l'estratègia ha de ser bastant similar.
D'acord, ho dic per si allà de poc pensava que no hi haurà peles per ningú, que ja se les han gastat, i no, per rebaixes veritablement la circumstància també...
Sí. A més, després de, diguéssim, del Dia de Reis, és aquell dia que tothom canvia tot allò que li han regalat i no li agrada, i també produeix un efecte massiu, no?, de gent que es desplaça als comerços.
D'acord, doncs allò, sempre pensar en allò que pot passar, és la feina dels Mossos durant aquests dies de Nadal. Jordi Robles, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vostè.
Bon Nadal també, bon any nou.
Bon Nadal a tothom.
Ens tornarem a retrobar, com no, a l'inici del 2010 en el nostre espai dedicat als Mossos d'Esquadra amb el sotsinspector en cap de la comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra. Vicenç, estigues tranquil, que ja no ho tornaràs a dir fins l'any que ve. 10:53, tornem de seguida.